tret de sortida perquè les principals cadenes de moda posin els aparadors al cartell de rebaixes, encara que moltes d'elles s'hagin avançat a la data. L'afluència de públic ha estat desigual i tímida en zones comercials com les de l'Empordà. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí.
Bona tarda. Les rebaixes d'hivern han començat amb pocs compradors que, encara empatxats per les compres de Nadal i les cridaneres promocions per incentivar les compres, esperaran almenys fins al cap de setmana per començar a aprofitar les rebaixes. Poca gent aquest dilluns en centres comercials com el de Platja d'Aro, on les grans franquícies llueixen importants descomptes mentre el petit comerç, ja bastant residual, inicia la campanya amb rebaixes més modestes. Pilar Martí i Irene Borrero són dependentes de Platja d'Aro.
Tampoc hi ha molta gent. La gent es concentra molt el cap de setmana aquí a Platja d'Aro ara. Bueno, tenim un 15% de descompte en tots els productes.
Comencem amb el 20, 30, 40, arribem fins al 50, inclús alguna peça al 60, són les primeres. Més endavant ja... Pensa que la setmana que ve ja comencem a pujar, d'aquí dues setmanes va en increciendo això.
Campanyes com el Black Friday i el Cyber Monday o les Mid-Season han propiciat que les rebaixes siguin cada any més descafeinades.
Tot comença abans, menys les marques més d'allò, tot comença abans. Abans de res ja tenim promocions...
Fins al 28 de febrer hi ha temps per gaudir d'unes rebaixes d'hivern que amb els dies aniran augmentant els descomptes a la vegada que oferiran articles de nova temporada, com cada any jaquetes i jerseis de llana ben a prop dels vestits primaverals i les mànigues curtes.
Canviem d'assumpte. Més efectius al cos de Mossos d'Esquadra de la Garrotxa i agilitzar la instal·lació de càmeres de seguretat a les entrades del municipi. Són les demandes de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles que han de permetre millorar la seguretat al municipi després que en els darrers mesos hagin augmentat els robatoris. Des de l'estiu, al municipi hi ha hagut una vuitantena de robatoris. Olot Televisió, Paula Núñez.
Bona tarda. En els darrers mesos a les Planes d'Hostoles hi ha hagut una mitjana d'un robatori cada mes. S'han produït una vuitena de robatoris en 7 mesos. El més recent, a mitjans de desembre, es van entrar en 2 habitatges del municipi. Una situació que ha fet que la sensació d'inseguretat al poble augmenti, motiu pel qual l'Ajuntament demana més seguretat. La primera demanda de l'Ajuntament, després d'haver-se reunit amb els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, és que s'augmenti el número d'efectius del cos. Eduard Llorer és l'alcalde de les Planes d'Hostoles.
Es necessiten més efectius. Amb els efectius que hi ha, nosaltres no els hi podem demanar més. Són gent que estan fent tot el que poden i més i que, per tant, valorem molt la feina que estan fent, però que veiem doncs, que és necessari doncs, que es faci més reforç de policia.
La segona demanda de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles és que s'agilitzi el procés per poder instal·lar les càmeres de seguretat a les entrades dels municipis. L'objectiu de les càmeres és doble. Per una banda, han de servir com a element dissuasori i, per l'altra, un cop comès el delicte, evitar la persecució dels delinqüents. Les dues demandes, tant el reforç del cos dels Mossos d'Esquadra com l'agilització dels tràmits per a la instal·lació de càmeres, són qüestions que depenen de la Generalitat.
Veïns de la vall d'Àssua, al Pallars Sobirà, han descobert en una zona rocosa centenars de desenes de gravats medievals fets sobre roca. Els equips que estan investigant del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la Universitat de Barcelona i del CSIC, que han qualificat la troballa de molt important. Els dibuixos representen escenes sovint bèl·liques amb elements com cavallers armats amb llances i esperons i daten d'entre els segles XI i XVI. Armengol Gassiot, membre del grup d'arqueologia d'alta muntanya, ha assegurat que sorprèn la qualitat dels gravats que hi ha i que no recorda cap altre lloc del Pirineu català amb aquesta densitat de petròglifs a l'exterior, donat que se n'ha trobat centenars. Sorprèn també l'elevada presència de cavallers i individus en una zona ramadera.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Benvinguts, molt bona tarda, com esteu? Ja hi tornem. Tornem a ser els del Far, novament a acompanyar-vos les tardes de dilluns a divendres des de les 4 i fins a les 7 de la tarda amb aquesta aventura de ràdio que al voltant del món del mar ens porta cada tarda a conèixer, a reflexionar, a compartir vivències, opinions, creences que tenen a veure amb el món mariner que ens acompanya. I, de fet, de mar i de projectes mariners en comencem a parlar en el que és el primer programa de l'any 2019. Fixeu-vos. La casualitat ha fet que aquest matí les voltes al món hagin agafat protagonisme. Per una banda, la primera volta al món en forma de creuer que surt del port de Barcelona, de fet ha sortit ja del port de Barcelona, d'una naviliera important, un creuer que farà tota la volta al planeta, aquests més de 40.000 quilòmetres que té la Terra, i que portarà els seus viatgers i tripulants, més de 2.000 persones, durant uns quants mesos conèixer més de 23 països. Per banda aquesta, i per altra banda, la que ja va començar fa uns mesos i que es conclourà el proper any 2020, i que és la que fa Joan Miquel Nadal, aquell qui va ser alcalde de Tarragona durant uns quants anys, alcalde històric de la ciutat de Tarragona, i que ara, aficionat a la vela, doncs s'ha decidit i porta, de fet, va començar a fer la volta al món. Així doncs, les voltes al món que són protagonistes aquest primer matí, aquest primer programa, i que ho seguiran sent al llarg de les properes setmanes aquí al Far. Però també ho seran les vedes de pesca, també ho seran les troballes arqueològiques al fons del mar, també ho seran les iniciatives que tinguin a veure amb el medi ambient i també, evidentment, tot allò que tingui a veure amb els drets humans i els drets de les persones. Per tant, seguirem amb la línia que ens va fer començar el programa el passat mes de setembre i que ens va caracteritzar aquests primers 4 mesos d'emissió del Far. Ben trobats, salutacions de l'equip que ho fa possible, els controls tècnics, en Sergi Mir, en Joan Bosch i en David Valverde, amb la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres novament fins les 7 en punt de la tarda. Ens acompanyeu?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Àlex, què tal? Molt bona tarda.
Perdón.
Una tarda aquesta de mes de gener, que sembla de tot menys tarda de mes de gener, perquè tenim temperatures agradables, tenim sol...
De fet, la tònica que portem del mes passat de desembre, vam acabar l'any així, sembla que l'hem començat això sí, amb unes temperatures una miqueta més baixes. Eh?
Sí, home, ja tocava, certament tocava una
mica. És el que
toca,
sí.
Qüestions curioses que hem pogut veure aquests dies, per exemple, temperatures altes fins al punt de que les terrasses i les geladeries estaven plenes mentre es feien les cartes dels Reis i fins i tot les cartes dels Pares Noels. Vull dir que prendre gelats mes de desembre no és poc habitual, però tampoc no és que pugui passar cada any. I fins i tot algunes carreteres amb tanta humitat persistent durant setmanes, pràcticament mesos, que fins i tot les línies blanques s'havien posat de mo, de fongs, estaven verdoses. Vull dir que feien estar una mica d'angúnia. Curiositats de 15 dies de vacances que donen per molt, ja us ho avanço.
Quin patir.
No, ja et dic jo. Sergi Gallego, què tal? Molt bona tarda. Des del Servei de Meteorologia de Catalunya, com està, Sergi?
Doncs molt bé.
Sí.
Bon any nou, per cert.
Igualment. Prova bé o no? De moment, sí. Fins ara, bé o no?
Sí, sí, tot molt bé. De moment no hi ha cap canvi, no? Fins i tot la meteorologia, no?
No, de fet, portem uns primers dies de 2019 que són molt semblants als finals del 2018. Deia, amb molta humitat, sobretot a zones interiors i a zones de costa, segueix persistint aquesta humitat?
Sí, segueix persistint aquesta humitat, tot i que a causa de que l'anticicló s'han retirat una miqueta, doncs ja no et permet formar-te aquests bancs de boira i boirina que s'han format tots aquests dies en general.
Anuncien davallada de temperatures. Vinga, quin temps tindrem avui i demà?
Sí, doncs mira, avui esperem una tarda tranquil·la i amb marcada estabilitat meteorològica. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tret d'alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral central que s'estan formant ara mateix. Doncs, i la temperatura doncs, es manté entre 12 i 15 graus en conjunt. El vent doncs, es manté fluix variable en component sud i a l'Empordà hi ha tramuntana amb ratxes fortes. Per tant, el mar a la Costa Brava estarà alterat a causa d'aquesta tramuntana forta maró i amb maragassa. I a la resta del litoral doncs, estarà amb marejola en general.
Per tant, tindrem marejola a la resta. Sí que s'anuncia aquesta davallada de temperatures, sí que, no sé si a finals de setmana poden arribar fins i tot pluges.
Sí, de fet, els models meteorològics el que indiquen és estabilitat de moment, però al final de setmana doncs, ja començarien a entrar els primers fronts de l'any que potser deixarien algunes precipitacions, en primer lloc al Pirineu, amb una cota relativament baixa, i després doncs, ja arribaria a altres àrees del territori.
Doncs, en tot cas, aquesta és la previsió del temps a llarg mitjà termini, és a dir, de cara a finals de setmana, com que encara queden molts dies per concretar i per acabar d'ajustar aquesta previsió. Si et sembla, Sergi, ho deixem avui aquí i ho reprenem demà, d'acord?
I tant.
Vinga, cuida't, fins després.
Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda des del Servei de Meteorologia de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
I molta atenció si el tió, el Pare Noel o els Reis han vingut carregats d'aparells aquests que s'endollen a la corrent, perquè avui sembla que l'actualitat ens porta a parlar precisament de corrent, electricitat i endolls. Isabel González.
Sí, perquè seria una sobrecàrrega elèctrica la principal hipòtesi amb la que treballen sobre l'origen de l'incendi de l'edifici de Badalona que es va produir dissabte passat i que va causar 3 morts i una trentena de ferits. Aquesta sobrecàrrega elèctrica s'hauria produït a la primera planta, on la llum estava punxada i el pis ocupat de manera irregular. Aquesta, com dèiem, és la hipòtesi amb la qual estan treballant actualment els especialistes. De fet, avui tècnics de l'Ajuntament i bombers de la Generalitat han tornat a inspeccionar l'interior de l'edifici per analitzar l'estructura i també responsables de serveis socials i protecció civil s'han reunit amb representants municipals per tal d'establir el protocol a seguir per atendre les famílies. Per la seva banda, la vintena de famílies afectades denuncien el tracte que estan rebent i asseguren que se senten a hores d'ara desinformats. Segons fonts de l'Ajuntament, es destinarà una partida econòmica extraordinària per proporcionar-los roba, aliments i medicaments.
Doncs sembla que la hipòtesi de que la llum que es donava electricitat en alguns pisos doncs era llum robada, llum furtada de l'enllumenat elèctric del carrer, comença a prendre forma i aquest seria l'origen d'aquest incendi, d'altra banda, important i dramàtic que vam viure a la ciutat de Badalona. D'altra banda, entitats financeres pressionen a l'Estat per recuperar els fons del Castor. Lluïsa Bartomeu.
Concretament, CaixaBank, Banco Santander i Bankia són qui han presentat una demanda al Tribunal Suprem contra el govern espanyol per exigir la devolució de 1.350 milions d'euros amb què van finançar la indemnització Escal UGS controlada per ACS pel tancament del Castor, segons han confirmat fonts del sector bancari. Les tres entitats van concedir aquest crèdit al govern espanyol a 30 anys amb Enagas com a mediador. El Nacional dels Mercats i la Competència va dictaminar que se'n paralitzés el retorn. Des del 2016 aquesta quantitat es repercutia als consumidors a través de la factura del gas, però una sentència del Tribunal Constitucional va anul·lar el decret llei amb què l'executiu de Mariano Rajoy acceptava la renúncia de la concessionària i la manera com se l'havia d'indemnitzar. A l'abril del 2018, CaixaBank, Banc Santander i Bankia van reclamar formalment aquesta quantitat al govern espanyol, però davant el silenci administratiu de l'executiu s'ha optat per reclamar els 1.350 milions d'euros més els interessos que genera aquest crèdit davant el Tribunal Suprem. La demanda davant d'aquest es va presentar fa uns dies, just abans d'acabar el 2018.
I durant el 2018 s'han confiscat a les comarques gironines, atenció, més de 2 tones, 2.725 quilos de marihuana. Cristina Cantal.
Suposa un increment del 311% respecte al 2017. Al llarg del 2018, la Guàrdia Civil ha portat a terme 337 operacions que han permès confiscar 2.725 quilos de marihuana. A finals del 2017, la xifra ascendia a 663 quilos. Les intervencions que s'han fet a les comarques gironines aquest passat 2018 han permès desarticular diferents grups criminals que traficaven amb substàncies estupefaents i s'ha tancat l'any amb 196 detinguts. Durant aquest període també s'ha portat a terme el desplegament més important d'efectius del territori gironí en l'operatiu Bassos Montes, on hi van participar 370 agents entre policia judicial, membres de la unitat d'explosius, entre d'altres. En aquesta operació antidroga es van registrar 30 domicilis i es van detenir 30 persones d'una important organització criminal que es dedicava al tràfic de marihuana entre l'Estat espanyol i la resta d'Europa.
Doncs la marihuana que segueix sent notícia en forma de confiscació i d'augment de confiscacions a Girona. bueno, no sé si sabem si és perquè els Mossos fan millor la seva feina, que segur, o és perquè n'hi ha molta més que se'n planta, que també, segur, que també passa. Gràcies, Cristina, fins després.
Fins després.
A reveure. I seguim, perquè Tamarit podria deixar de ser només un barri de Tarragona i recuperar la seva autonomia. Els veïns de la Mora i Tamarit han enllestit una memòria històrica i econòmica per convertir-se en una entitat municipal descentralitzada. El primer pas és recollir més del 50% de signatures del cens, una feina que l'associació veïnal vol començar a fer com més aviat millor. Daniel Rodríguez.
Això representa unes 1.300 signatures que hauran de ser avalades. No és el primer cop que aquest barri de Llevant posa en marxa un procés similar. Ja l'any 2013 van recollir prop de 700 firmes perquè fossin reconeguts aleshores com a òrgan territorial de gestió descentralitzada. Ara, però, des de l'Associació de Veïns impulsen aquest nou intent per esdevenir una EMD, una entitat municipal descentralitzada. Si aconsegueixen el suport veïnal, llavors serà l'Ajuntament qui haurà de donar el vistiplau en primer lloc i en segon terme la Generalitat. Entre els requisits administratius que hi ha, s'ha de ser un, o haver estat un municipi, com ho va ser precisament Tamarit des del segle XI i fins a l'any 1950, quan es va annexionar Tarragona, com va passar també amb d'altres pobles de l'entorn. De fet, cal apuntar que l'edat mitjana al port de Tamarit era un dels més especials d'importància.
Per tant, d'aquí poc sembla que tindrem el Far a Tamarit, també. Tindríem un nou
també
poble per dedicar-nos, que és maco. Doncs des d'aquí la nostra força, els veïns de Tamarit. Vinga, endavant, aviam si us descentralitzeu de Tarragona. Per cert, l'exalcalde, el Nadal, que està descentralitzat del tot, aquest, no? S'ha anat a fer...
Descentralitzat del tot o pensant en fer una ruta per tots els mars, també seria més correcte. Ho investigarem i ho parlarem al Far, perquè justament l'exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, es proposa fer la volta al món amb velé, seguint a una tripulació que justament avui salpa des de Cap Verd fins a Cartagena d'Índies, a Colòmbia.
Escolta'm, doncs si podem l'enganxem. Gràcies, Daniel, fins després.
Fins ara.
Cuida't. I acabem anant cap al Garraf perquè Cubelles, el govern local, aposta perquè la casa del doctor Estapé aculli una residència per a menors. Ivan.
Després de dècades d'abandonament, el govern hauria reclamat la cessió directa de la casa del doctor Estapé per fer-se encàrrec directament. Segons ha explicat l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la Fundació Estapé tindria deutes de tributs i impostos i hauria estat a punt de perdre la casa. Ara l'Ajuntament hauria iniciat els tràmits per quedar-se aquest llegat i poder destinar-lo a un projecte social.
I amb aquest tema, doncs, finalment, donant-ho a l'Ajuntament i acceptant-ho, i amb la reunió que demà farem amb tots els patrons, els antics, els hem notificat, jo mateix amb alguns, a veure si podem veure complertes les voluntats del doctor Estapé, que era per fins socials, i podem fer dur a terme el projecte aquell de la cooperativa Actua amb aquesta empresa de Vilafranca, a veure si per lo menos ja el podem desencallar.
Així, l'objectiu del govern multipartit és recuperar el projecte que ja estava treballant la Fundació Estapé amb la cooperativa Actua per crear així un centre d'acollida per menors d'edat.
I acabem amb un fenomen que és extès a moltíssimes poblacions. Parlem del top manta. Doncs a Sitges comencen a actuar amb seguretat privada. Ho faran de manera conjunta amb la patrulla de la policia local.
Els agents privats que ha contractat l'Ajuntament de Sitges han començat a patrullar, de fet, aquest passat cap de setmana amb la Guàrdia Urbana. Sigui per les proves pilot que ja s'han fet durant el mes de desembre o bé per l'anunci de la presència continuada d'aquests agents, a la façana marítima, un dels punts habituals on a vegades s'hi pot veure fins a una trentena de venedors, no hi havia ni un manter. D'ara endavant, durant els caps de setmana i els períodes de vacances, amb aquesta mesura els agents privats i els policies locals intentaran dissuadir els venedors ambulants, segons ha concretat l'alcalde de Miquel Forns.
Doncs aviam si se'n surten. Hi ha llocs on la presència de manters és un escàndol. Es compten per centenars i realment es fa fins i tot complicat bellugar-se per apropar-se on t'estan venent. N'hi ha tants que no pots caminar si no els hi trepitges un tros de manta. Vull dir que cal posar ordre perquè, evidentment, això és un perjudici important pel món del comerç del nostre país i cal posar una miqueta de mesura en aquesta història. Ivan, en seguim parlant, si et sembla.
I tant, fins ara.
Vinga. Doncs aquestes són les notícies del dia, unes notícies d'un dia 7 de gener, on normalment el que s'explicava era l'inici de les rebaixes, però que per circumstàncies de les noves lleis el que es fa és parlar de tot menys de rebaixes, perquè de fet les rebaixes les hem viscut de manera prou extensa al llarg d'aquests darrers dies de Nadals. En tot cas, aquesta és l'actualitat del dia, però l'esportiva ens porta altres qüestions. Com aquesta que la cambrilenca Mar de Arce es proclama guanyadora en sub-17 de la Víctor Fernández Professional Windsurfers Association Youth World Cup. No ho poden fer més llarg i més complicat. La primera de les proves mundials de windsurf. Es tracta del primer èxit de la vela catalana d'aquest 2019, Daniel Rodríguez.
La windsurfista va competir entre el 2 i el 6 de gener, vaja que no va passar els Nadals a casa, davant la costa de l'Ejido, a Almeria. El Merimar, contra una quarantena de participants, atenció, 7 països diferents. Tampoc ho van passar els Nadals aquests. Alegria per Mar de Arce, que va aconseguir imposar-se en la seva categoria, la juvenil femenina sub-17, després d'un total d'11 mànegues, hem de dir que algunes d'elles amb vents complicats i que això no va facilitar pas les proves. D'altres, sí, amb vent a favor i que van permetre lluir a la windsurfista cambrilenca independent, que hem de dir que ja està acostumada a aconseguir bones posicions en aquesta categoria, la sub-17, perquè només el 2017 ja es va proclamar campiona del món en la seva categoria.
Doncs des d'aquí la felicitem. I escolta'm, a Cambrils, els equips de regates del club han començat ja els primers entrenaments d'aquest any i, a més, ho han fet amb visites especials. Els millors regatistes del club, com són Mont Canyelles, subcampió estatal de Laser Stand, van a visitar-los.
Correcte, el Mont Canyelles, si recorden, l'any passat el vam tindre també aquí al Far i vam poder parlar amb ell després de quedar subcampió estatal en aquesta categoria, la Laser Estàndard. També va estar acompanyat de Marcelo Cairo i de Leandre García. Tots tres han donat classes específiques per encarar l'any esportivament de la millor manera possible. I és que la primera de les proves de Laser pels cambrilencs serà justament aquest cap de setmana, el vinent, a Sant Feliu de Guíxols.
I també el Club Nàutic de Cambrils, per tancar, ha ofert un curs de monitor de vela durant aquestes festes amb l'organització de la Federació Catalana de Vela. Fins a una desena d'alumnes han participat en la primera de les parts formatives.
Es tracta, de fet, d'una formació per ser monitor col·laborador. Durant aquests dies han fet classes de coneixements tècnics d'embarcacions, de rescat, de salvament, de metodologia i també de model d'ensenyança. A l'abril serà la segona part i la tercera a l'estiu, quan realitzaran pràctiques.
I on també han fet formació durant aquestes festes de Nadal és el Club Nàutic de Vilanova, que ha acollit un clínic. Ivan Fernández.
Com és habitual en aquestes dates, l'equip de regata Sambrela va realitzar el clínic de Nadal. Enguany les sessions van començar el 27 de desembre i es van allargar fins al dia 30. Es tracten d'unes jornades tècniques i pràctiques que imparteix l'entrenador làser del club, Àngel Tabernero, i també el nou director esportiu del Nàutic, Tete Sabater, dos professionals de llarga trajectòria esportiva en el món de la vela. Les sessions van tenir lloc a les instal·lacions del club i anaven dirigides als joves regatistes d'Optimist i Làser, que van repassar aspectes molt tècnics per afrontar els viratges de boia, rumbs de navegació i també diferents tècniques i tàctiques de competició de les regates.
Doncs futurs bons regatistes, futurs monitors i present marcat per els campions de la Copa Catalana de 2018 de fotografia subaquàtica a la modalitat d'apnea. Xavier Salvador ha tornat a proclamar-se campió d'aquesta Copa. Cristina Cantal.
L'esportista de l'Escafos Palamós guanya aquesta competició consecutivament, hem de dir, des de l'any 2014. El passat 2018, després d'haver-se disputat una lliga de 4 proves, Xavier Salvador s'ha tornat a proclamar campió amb un resultat de 300 punts. Salvador, detalla en què consisteix la Copa Catalana.
La Copa Catalana consisteix en un seguit de proves, entre 4 o 5 proves, depenent dels anys, i bueno, puntuen 4 de 5 o 3 de 4, és a dir, totes les proves, menys una, descarta la pitjor, per així dir-ho. És un tipus de proves que són molt obertes, ens permeten tallar els peixos, i són unes proves que són molt entretingudes, permeten que pugui participar molta gent sense haver-hi tant de caire competitiu, sinó no es va buscar sempre guanyar, sinó passar-s'ho bé, sobretot.
Llavors, bueno, m'alegra tornar a quedar campió de la Copa Catalana, però sobretot és el fet de lo que ens ho passem realitzant aquestes proves i sobretot el bon ambient que s'hi respira.
La segona posició ha estat per Marc Cullell, també del Club Escafos, amb 225,99 punts, i el tercer, Antoni Salvà, del Club Espàs, amb 211,52 punts.
I els nedadors de l'Europa de l'Est fan una estada a Palafrugell i participen al Gran Prix Internacional de Natació.
Sí, això va ser els dies 4 i 5 de gener de 2019. La piscina municipal de Palafrugell va acollir la que va ser la primera competició federada de natació de la història en aquest municipi, el Gran Prix Internacional de Natació. Aquest esdeveniment ha comptat amb una assistència d'un centenar de nedadors vinguts d'arreu del país i també provinents de països de l'Europa de l'Est. Amb la promoció obtinguda amb aquest esdeveniment, la Palafrugell pretén assentar les estades esportives internacionals i esdevenir un referent al país en aquest camp.
Fixa't que jo a l'inici pensava que seria d'aigües obertes, eh? I no, ha sigut a la piscina, eh?
A la piscina municipal.
Déu-n'hi-do. Cristina, que vagi molt bé. Ens seguim parlant, si et sembla, d'aquí una estona.
Fins ara.
A reveure. Doncs amb bons resultats i, sobretot, amb bones previsions esportives, ha començat aquest any 2019. De fet, d'aquí poc més de mitja hora, cap a un quart de 6 de la tarda, una miqueta abans, podrem parlar amb el senyor Antoni Abad, és el president de la Federació de Cofradies de Pescadors de Catalunya. Amb ell també farem una previsió i farem una reflexió sobre com ha anat el 2018 i com pinta aquest 2019. Tot això ho farem amb una conversa tranquil·la que voltarà, com no pot ser d'una altra manera, sobre el sector de la pesca. Abans, però, hem de posar-nos el vestit de navegants, de rescatadors i de persones que respecten els drets humans i reflexionar sobre notícies que us expliquem tot just en 3 minuts.
Navega amb el Far. Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Suena la música en un tono raro y me empieza a gustar. Y mis ojitos me hacen chispiritos. Ay, qué gotita que siento en el cuerpo. La barriga me hace cosquillitas y empieza a flotar. Y yo me digo, que me han metido en el vaso, que me han metido en el ojo, que me han metido en el vaso, que me muero de gustazo. Que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso. Tesoro, no lo comparto con ningún orco. Me enamoro y desenamoro con facilidad. Yo me emociono más a cada abrazo. Esto está bueno, no lo veo, claro. Te no ganas de besar hasta tu mamá. Que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me han metido en el vaso, que me muero de gustazo. Que me han metido en el vaso. Cabina para gritar por megafonía. Busco un entendido en la sala que me pueda ayudar. A ver, ¿quién ha sido que salga el gracioso? ¿Quién me puso esta cosa en el vaso? Porque quiero darle...
Radio La Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
El destacat de la jornada.
I el destacat de la jornada d'avui passa, sens dubte, per la finalització d'aquesta campanya que Open Arms ha dut a terme durant aquests dies de Nadal, de recollida de mantes i l'inici d'una nova missió, que en principi entre avui i demà, més aviat demà, sortirà novament a la recerca d'aquelles persones que necessiten l'auxili de les entitats humanitàries. Volem parlar d'aquesta nova missió i per això tenim a l'altre costat del telèfon en Ricardo Gatti, que és comandante de l'Astral i cap de la missió Open Arms. Ricardo, buenas tardes, buena tarde, bienvenido.
Hola, buena tarde, muchas gracias.
Ricardo, mañana otra vez salimos, zarpamos, ¿y para dónde esta vez?
Sí, bueno, ahora tenemos que revisar un poco la meteo, pero salimos lo antes posible y otra vez de vuelta hacia Libia, ¿no? En esta zona de rescates que llevamos años estando allí.
¿Sigue siendo ahora mismo la zona más caliente de todo el Mediterráneo?
Bueno, sí, a ver, el sur de España sabemos que también es bastante complicada la situación, gracias a que haya salvamento marítimo está bien cubierto. Pero en el Mediterráneo central, desgraciadamente, no hay ningún operativo de rescate, menos las ONG, entonces hay que estar allí, porque habéis visto la última misión nuestra, pues rescatamos más de 300 personas, entonces, bueno, nos toca ir otra vez.
¿Y con qué ánimos? Porque, vamos, las noticias se van solapando las unas a las otras, ¿no? Vimos hicimos un seguimiento de vuestro caso durante estas semanas, vimos también el caso de, creo que era un barco italiano que tampoco no lo dejaban amarrar en ninguna parte. ¿Con qué ánimo se zarpa en una nueva misión sin la certeza de saber cómo se va a acabar?
Bueno, esto desgraciadamente ya llevamos muchos meses así, casi, bueno, tiramos ya casi para los 2 años, ¿no? De esta incertidumbre. El problema, bueno, se encuentra es que nosotros cumplimos con toda la normativa internacional y seguimos las obligaciones internacionales. Los que no cumplen son los gobiernos, ¿no? Y sabemos que estamos en esta situación. Por otro lado, pues hay evidentemente necesidad de apoyar a estas personas que si no arriesgan y pueden llegar a perder la vida en la mar intentando huir de Libia. Y una cosa muy importante, ya que hablabas tú también de la campaña de recogida de mantas, que ha recibido una respuesta muy alta por parte de la sociedad civil, es justo esto, que nosotros nos movemos y empujados y motivados también por la sociedad civil, o básicamente por la casi totalidad, por la sociedad civil. Entonces nos encontramos en esto, ¿no? Nos encontramos en una parte que lo que estamos haciendo es totalmente obligación, ética y normativa. Por el otro lado, sentimos justo el apoyo de la sociedad civil. Sabemos que no sabremos lo que va a ocurrir, pero bueno, esto es lo que hay, esta es la realidad, esto no nos echa para atrás porque evidentemente, por el otro lado, sabemos que hay un alto riesgo de pérdida de la vida en la mar de personas que simplemente están intentando llegar a un puerto seguro.
Es curioso y además emocionante ver cómo la gente responde a los llamamientos que se hacen desde las entidades. Vuestro caso es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la recogida de mantas, o ahora comentábamos con los compañeros, ¿no? La incorporación de gente rescatada recientemente a algunos festejos de Navidad como las cabalgatas de Reyes. La sociedad reacciona rápido, asimila fácil, los gobiernos es mucho más dramático, ¿no?
Sí, yo creo que los gobiernos siempre tienen intereses geopolíticos o económicos que se me escapan y son difíciles de entender, pero bueno, las intencionalidades y las intenciones por parte de los gobiernos son claras, ¿no? Estas personas no se les quiere porque son pobres y entonces no se les quiere aquí. Por otro lado, la ciudadanía de a pie, pues no tiene ningún reparo en apoyar a los más necesitados, ¿no? Entonces, pues esto es lo que vemos, ¿no? Como bien decía, la campaña de recogida de manta ha sido brutal, hemos tenido una respuesta grandiosa, a tanto que hoy tuvimos que decir, paramos, por favor, porque no tenemos más sitios donde ponerlos, ¿no? Entonces, y esto es muy loable y es lo que une un poco todo. Por otro lado, también personas rescatadas que entran enseguida en funcionar y en integrarse en la sociedad, y esto plantea muy claramente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de otra cosa, ni de clandestinos, ni inmigrantes, ni nada. Son personas y que con poco pueden empezar a vivir tranquilamente una vida mejor, ¿no?
Supongo que para salir del puerto de Barcelona o de Badalona, el Open Arms no tendrá problemas, ¿no? Lo digo porque parece que para traer los Reyes sí que los tenía. Para salir, supongo que para esto, ahora esto no habrá problemas, ¿no?
Esperemos que no, pero sabes, yo siempre lo digo también a voluntarios nuevos y voluntarios cuando llego, digo, en principio hace 2 años los nervios era cuando nos íbamos acercando a las zonas de rescate, ahora los nervios empiezan en puerto, porque muchas veces no sabemos ni siquiera si nos salieron. Hasta ahora pues hemos logrado salir, esperemos que no cambie la cosa.
Ricardo, ¿cuánta gente vais?
Pues como siempre, 19 personas. 19 personas, 2 equipos de rescate, un equipo médico, la tripulación de a bordo y, bueno, yo cocina y luego dos personas de prensa y tenemos la televisión finlandesa también a bordo.
Cada viaje va un medio de comunicación o dos al menos, ¿no? Para dejar constancia, ¿no? De todo.
Sí, por lo menos dos, porque es muy importante al final. Las noticias de lo que nosotros hemos ido aprendiendo y de lo que ocurre en el Mediterráneo Central tienen que contarlo la gente profesional y esto es la fuerza, ¿no? que también llega del mensaje de lo que ocurre en el mar y probablemente es por esto también que las ONG al final somos testigos cómodos y molestamos y que no quieren los poderes de los gobiernos no quieren quitarnos del medio, ¿no? Porque enseñamos un poco lo que está ocurriendo allí.
Supongo que decías un equipo de la televisión finlandesa. No sé si os si vienen es porque conocen la realidad de lo que hacéis, ¿no? Pero visto desde deben sorprenderse algunos medios de lo que es, de cómo se está, de lo que se vive y de cómo se reacciona desde los países.
Sí. La verdad que digamos, nosotros siempre lo decimos, muchas veces suben periodistas y bajan amigos, porque las vivencias al final estamos todos juntos y se sorprenden también de otros países de lo que está ocurriendo. Se sorprenden mucho de las respuestas claras, negativas por parte de la Unión Europea, de querer externalizar las fronteras y de ver cómo realmente funciona en la mar esta dinámica, ¿no? Y esto, bueno, pues entran ellos, como decía, ¿no? Las periodistas entran también ellos en nuestro día a día y repito, es una parte muy importante de la labor que hacemos, ¿no? También a ellos el comunicar y difundir, el escenario de lo que vivimos cada día.
15 días, ¿no? Supongo, la misión, como siempre.
Pues justo para volver a lo de antes, sabemos más o menos cuándo zarpamos, no sabremos cuándo volvemos. Siempre en principio, cuando era más fácil y todo funcionaba mejor, eran 15 días. Ahora decimos de 15 días a un mes o no lo sabemos, ya veremos.
Y una duda que, y finalmente te dejo marchar, una duda que me ha quedado de lo que hemos vivido estas pasadas semanas, ¿por qué hasta os hicieron ir hasta el puerto de Algeciras? ¿No había un puerto más cercano donde poder desembarcar a la gente?
Pues yo supongo que sí, puertos más cercanos los hay.
Por eso te digo, seguro que había uno más cercano.
Sí, Palma de Mallorca, por ejemplo. Barcelona, Valencia, pero aparentemente pues el Comando Único de la Guardia Civil ahora pues ha decidido que el puerto de desembarque de personas migrantes es Algeciras, ¿no? Que evidentemente para nosotros siempre es algo un poco complicado porque se alarga muchísimo.
Y tanto.
La travesía, ¿no? Se alarga muchísimo. Pero de ello ya no. A veces casi tenemos que dar las gracias de tener un puerto. Entonces,
ya.
Si tiene que ser Algeciras, que sea Algeciras. Evidentemente, es algo complicado, muchos días.
No, esa es la triste realidad, que debemos agradecer que nos dejen desembarcar en un puerto porque nadie más nos deja. La cuestión es pensar entre todos si realmente lo más lógico es que un barco que lleva personas que están en riesgo de muerte y que están deshidratadas, cansadas, desalimentadas, en una situación física muy precaria, es la necesidad de hacerlas ir hasta Algeciras, teniendo puertos más cercanos, donde hay ciudades con centros hospitalarios de primerísima línea, donde podrían ser perfectamente atendidas, seguramente con igual o mayor diligencia. Pero bueno, en todo caso, yo creo que estas son reflexiones que hemos de hacer la sociedad y apretar a donde toca para que a vosotros nos hagan hacer más millas de las que son estrictamente necesarias.
Sí, sí. Dime. Es verdad, porque la verdad, más tiempo quedamos lejos de la zona de rescate y más alto es el riesgo de las personas están en la mar y se quedan desamparadas en este momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo se resume en ello. O más tiempo estamos en el Mediterráneo central y menos riesgo hay de pérdida de vida en la mar de estas personas.
Ricardo, que vaya muy bien la misión. La seguiremos desde aquí, como hacemos siempre. Un abrazo y que no sea ni larga, ni problemática, ni cargada de trabajo. Es que nos gustaría que fuera plácida, que no, sabemos que no lo será, pero al menos la intención de salida que la haya. Un abrazo.
Esperemos que sea. Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, gracias. Ricardo. Un abrazo. Una nova missió de l'Open Arms que sortirà, com heu sentit, del port de Badalona tot just demà i que durant pel cap baix 15 dies estarà fent tasques humanitàries a la Mediterrània. Tasques imprescindibles, d'altra banda, ja no només per la gent que s'ha de rescatar, sinó perquè aquesta gent, al cap i a la fi, fuig d'una realitat que és tremenda, que és terrorífica. Fixeu-vos, sense anar més lluny, la ONU aquest mateix matí denunciava la impunitat del tràfic de persones que no para d'augmentar. De fet, segons dades de l'Organització de les Nacions Unides, el tràfic d'aquestes persones ha augmentat de manera significativa durant l'any 2018. Aquest estudi inclou 24.000 casos documentats de 142 països d'explotació sexual. El 59% continua sent un delicte més freqüent en el cas d'esclavitud d'aquest segle XX. El 34% és gent que és obligada a treballar. Són dades que, sens dubte, generen molta perplexitat. Més del 70% d'aquest tràfic de persones són dones. I de les víctimes, el 49% són dones adultes i el 23% nenes. 23% nenes. Els homes representen, entre parèntesis o entre cometes, només el 21% i els nens el 7%. Volem contextualitzar aquestes dades i és per això que hem trucat a Amnistia Internacional. Daniel Vilaró, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Portant veu a Catalunya d'Amnistia Internacional. Home, doncs, sorpresos i preocupats, molt preocupats per aquest augment i sobretot per aquestes dades. Les dones segueixen sent del tràfic, el que se deia abans, tràfic de blanques, no? Tràfic de persones.
Sí, o sigui, l'informe de l'ONU d'avui engloba el que seria el que coneixíem com a trata de blanques, mm-hmm. o el que nosaltres diem tràfic de persones, és molt llarg, que tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual, mm-hmm. aquest seria el titular, però l'informe de l'ONU parla de tot el tipus de, diguem, de tràfic de persones, no? Que també seria, per exemple, per treballar, per explotar-les laboralment, hi ha tota una tipologia, no? Però evidentment el tema de l'explotació sexual és el que ens preocupa més a nosaltres, com a vulneració greu de drets humans, pel que dèieu, no? Sobretot perquè afecta, impacta clarament amb molta majoria a les dones i a les nenes, no? I aquí és on tenim el problema gros, un problema que és global, no? Que està bé que l'ONU faci aquest informe, sí? Perquè realment no és un problema que afecti a determinats països, sinó que és global, perquè hi ha uns països que expulsen, diguem, a persones que marxen d'aquells països i altres països que els reben, i allà és on pateixen normalment aquest tipus d'explotació.
I pregunta, Dani, i expulsen perquè reben o reben perquè expulsen? M'entens?
Sí, que t'entenc. No, a veure, aquí estem parlant d'un fenomen global, no? Estem parlant de la globalització i, per tant, aquí el que hi ha són desplaçaments de persones. Molts cops també tenim desplaçaments de persones per altres temes, per per tema de refugi, de gent que marxa d'un conflicte, per temes climàtics, també hi ha la figura del refugiat climàtic, i aquí tenim persones que fugen d'un país o que marxen d'un país pel motiu que sigui, que pot ser perquè van d'un país que està patint un conflicte, per exemple, o simplement per fugir de la pobresa, per fugir de la misèria. I en aquest desplaçament, en aquest viatge, se suposa cap a països on busquen una millor vida, que són els països normalment doncs, occidentals o de l'anomenat primer món o mal anomenat primer món, doncs és en aquest procés on cauen a les xarxes d'explotació sexual, no? I a partir d'aquí és quan ja, molts cops ja no poden sortir-ne, és a dir, queden atrapades, són enganyades, molts cops fins i tot hi ha tot un sistema pervers d'ofertes laborals falses, no? En què aquestes persones es pensen que van a un país a fer una determinada feina i de sobte es troben atrapats vol dir literalment, no? Perquè se'ls retira el passaport, perquè se'ls tanca en cases i a partir d'aquí entren en tot aquest sistema d'explotació. Per això jo crec que és important la idea de que és un problema global, no? Que hi ha aquests països que dels quals en surt la gent i d'altres que els reben i que són els que acaben fent aquestes xarxes. I després també hi ha un tema important que és el de la demanda, no? És a dir, tot això existeix perquè hi ha una demanda, és a dir, perquè hi ha una sèrie de persones que fan ús d'aquestes persones explotades sexualment i jo crec que l'informe de l'ONU i el que diem organitzacions de drets humans és que tot això no es tracta només d'un problema de fronteres o d'un problema de migracions o d'un problema de perseguir les màfies, que també, sinó que és un problema que s'ha d'abordar des de moltes dimensions, no? També dimensions educatives, explicant doncs, tot el tema dels abusos a les dones, tots aquests temes, no? que són els que han d'acabar limitant la base de les persones que utilitzen o recorren a les xarxes d'explotació de persones.
Ja tendim, o molta gent tendeix a pensar que quan es parla d'aquest tipus de delictes i aquest tipus de malauradament comerç, estem parlant d'altres països, no? Això sempre passa doncs, als Estats Units, a la Índia, això també passa a casa nostra.
I tant. No, a més, és que Espanya, diguem, és un dels principals països del món de trànsit, de circulació, diguem, pel ser frontera sud, diguem, d'Europa, doncs moltes de les persones que entren a Europa ho fan per Espanya i és un país de trànsit i de destinació de tràfic de persones a Europa. Moltes es queden aquí també, és a dir, aquí tenim també xarxes d'explotació de persones, però moltes simplement utilitzen Espanya com una porta d'entrada, diguem, cap a altres països europeus, però sí, és un problema absolutament de l'estat espanyol.
I quan parlem de nenes, parlem de menors de 18 anys, parlem de menors de 16, parlem de menors de 21, on posem la frontera?
Es pot posar en diferents edats, no? Però nosaltres quan parlem de nenes, almenys des d'Amnistia Internacional, parlem de menors de 16 anys.
Correcte. 23% de menors de 16 anys. És bestial.
Sí, són nenes, no? I al final el que estem parlant és d'explotació sexual de nenes, de menors d'edat, però sí, amb aquesta gravetat, diguem, de la dada, no? Clar, aquí el que cal fer és... Hi ha un enfoc, no?, que és més securitari, no?, que parla de desarticular les xarxes de control migratori, que és una possible via per intentar protegir aquestes persones, però després també nosaltres el que insistim és, estem parlant d'una vulneració greu de drets humans i per tant el que cal posar el focus sobretot és en la protecció de les víctimes, és a dir, ha d'haver-hi protocols d'atenció a aquestes persones, són víctimes, no?, d'una vulneració greu de drets humans i per tant tenen el dret que a l'estat on està passant aquesta vulneració, en aquest cas l'estat espanyol o el que sigui, doncs les protegeixi, les assisteixi i els hi doni tot un seguit d'assistència, no? Fins ara tot el tema de la trata s'havia tractat des d'un enfoc molt exclusivament policial, no? I està bé que sigui així perquè realment estem parlant d'un crim i de màfies que s'utilitzen, que aprofiten tot això, però el que hauríem de fer també és mirar una mica les víctimes, intentar donar assistència, crear uns protocols molt, molt, molt adequats per quan es detecten aquestes, o s'entra per exemple en un pis on hi ha aquestes dones atrapades, no? Nosaltres hem detectat algunes operacions policials on s'ha multat a les dones que són víctimes, no? I això és el que creiem que no ha de ser, no?
Mira, ara hi hagi una dada que ha fet públic Iridi ara fa tot just una hora. Deia que entre el 2013 i el 2017 l'estat espanyol ha expulsat a 54.963 persones. Vaja, 30 persones cada dia. Clar, sí. Si aquestes expulsions es fan de manera massiva, jo crec que 30 persones diàries és una expulsió massiva, sí. I a més es fan sense cap mena de control, clar, el que es fa és agafar aquestes dones i retornar-les, sí, del lloc on han fugit, després de que aquí vés a saber que el que hagin passat, clar, el que hagin passat, no?
Sí, sí, no, és molt important aquesta dada que dona Irídia, perquè realment el que nosaltres demanem, justament, i a Irídia i altres entitats de drets humans, és que es faci una atenció personalitzada de cas a cas d'aquestes persones que no tenen papers, no? O que han entrat irregularment a l'estat espanyol. És a dir, no es poden fer expulsions massives. S'ha d'estudiar cas a cas si, per exemple, tenen dret a asil, si, per exemple, tenen dret a demanar refugi, si són víctimes de tràfic de persones, perquè llavors també entrarien en una altra via possible d'atenció i de regularització, i per tant el que no es pot fer és anar a sac, no? amb aquest tipus d'expulsions i de control absolutament policial i malaltís gairebé de les fronteres, no? Mm. El que s'ha de fer és atenció personalitzada, cas a cas, a totes les persones que es detecta que estan a l'estat espanyol en situació irregular, i veure què es fa en cadascun d'aquests casos, estudiar-lo, no? Que és el que no es fa.
I sense entrar en el debat de si legalitzar la prostitució sí o no, que aquest és un debat que no interessa, el que jo no sé si vaig ben encaminat, el que trobo de diferent entre homes i dones és que, clar, com que els homes en principi només se'ls portaria per treballar i el mercat de treball està més regulat que no pas el mercat de la prostitució, aquí la quantitat d'homes que venen és menor, o almenys a les xifres és menor.
Sí, sí, estem parlant que tot això afecta amb un percentatge molt alt, no? Abans de donar la xifra en dones, no? Nosaltres tampoc, des d'Amnistia, no entrem en el debat de prostitució sí o no, legalització o no, però sí que el que diem és que s'ha de despenalitzar el treball sexual, que això vol dir, diguem, que el que no pot ser, i això és el que comentava abans, no? És que quan hi ha una operació policial contra màfies d'explotació sexual de persones, no? Que molts cops veiem les notícies a la televisió, no? S'ha entrat en una casa i s'han trobat 25 noies que estaven allà tancades. Doncs aquestes noies normalment entren en un procés que algunes poden acabar, segons si es determina o no, no se les tracta com a víctimes, se les pot tractar fins i tot com a col·laboradores o com a culpables o com a part d'aquesta xarxa. Això és el principal error, no? Que nosaltres pensem que es fa en aquests casos. El que s'ha de fer és veure qui és la víctima i veure qui és la persona que se n'està aprofitant, no? I això no s'està fent bé, no s'està abordant d'una manera integral, no s'està abordant amb un mandat, diguem, clar, que hauria de ser el de protecció i assistència a les víctimes.
Doncs tenim moltíssima feina a fer a l'estat espanyol i a tota Europa, eh? I a tot el món, però jo crec que hem de començar primer per casa i a Catalunya i també a l'estat espanyol començar a fer bé la feina i començar a tractar aquestes persones com el que són, sers humans, no? I no com a coses molestes, com a ens molestos.
Sí, aquí, mira, veiem una mica el got una mica més ple, no? Perquè en els últims 7, 8, 9 anys, doncs, realment l'estat espanyol i també la Generalitat, és a dir, algunes institucions autonòmiques, així, s'han dotat d'alguns instruments, no?, per tal d'abordar específicament el cas del tràfic de persones. Per tant, s'està fent feina, ara que falta és que tots aquests protocols i aquests convenis doncs es duguin a la pràctica i realment hi hagi recursos per poder-los desplegar.
Doncs des d'aquí veig perquè es tiren endavant aquests recursos i es duguin a la pràctica aquestes polítiques. Dani, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a entendre i a contextualitzar aquesta titular que donava avui la ONU, però que vist i analitzat realment deixa moltíssimes cares a explicar. Que vagi...
Molt bé, moltes gràcies.
Cuida't, fins després. Ara a veure, des d'Amnistia Internacional, Dani Vilaró, el seu portaveu a Catalunya, fent-nos en 5 cèntims. Feina de tots, això és feina de tots, perquè si no comencem a apretar des de la societat, és evident que les administracions no es mouran. I aquest any 2019, ja que som en el primer programa, tenim la possibilitat de poder-ho fer de manera especial. Tenim com a mínim dues eleccions, com a mínim. Les eleccions als ajuntaments, és a dir, a través dels vostres consistoris es pot pressionar, i les eleccions al Parlament Europeu, que aquí vindran a convèncer-nos que Europa serveix per tantes coses, que és precisament del que s'obliden els 4 anys que hi ha entre unes eleccions i les altres. Però en tot cas, com a mínim aquestes dues, i veurem si alguna més, aquí tindrem l'oportunitat d'incidir-hi als ciutadans.
Segueix la llum del far. El concurs del far.
Què? Us havíeu oblidat de que fèiem un concurs, eh? I us havíeu oblidat de les xarxes socials del FAR? No, les heu de tenir sempre ben presents. El FAR FM. El FAR FM. Tant a Twitter com a Facebook com a Instagram.
A jugar.
Exactament. A jugar, compañeros. Cristina Cantal, què tal? Com estamos? Bienvenidos.
Doncs molt bé. Molt bé, no? Començant l'any.
Sí.
Doncs sí, començant l'any, no, i no podíem oblidar el concurs, no? I jo crec que acabem de passar Nadal, i el Nadal és temps de dites, eh? No sé si tu et sona això o no.
Sí, per Nadal cada ovella al seu corral.
I això passa, tots a gaudir de la família per Nadal, però bé, ja hem tornat a la rutina. I aquí al FAR ja hem parlat diverses vegades, no?, de mantenir el patrimoni oral. Sí. I en aquest cas ho volem fer a través de dites i de refranys.
Olé.
Per exemple, si et dic... El bon ventet per la proa s'admet, o en mar i amors hi entraràs quan voldràs i en sortiràs quan podràs, o, per exemple, gavines per terra, la mar en guerra, no? Són algunes dites o refrans relacionats amb el mar, sí, i amb aquest món mariner, i nosaltres, doncs, el que volem és recollir-ne més. Jo només n'he dit tres, però segur que els nostres oients aficionats al món del mar segur que en coneixen alguna, i això és el que us demanem aquesta setmana, aquest primer concurs de l'any 2019. Volem això, que ens ajudeu a ampliar aquest patrimoni oral, fent-nos arribar, doncs, dites marineres que coneixeu. Tu en coneixes alguna o no, Cano?
Jo no, de moment, ara mateix no em ve... Bueno, no, però això era una frase de Sèneca, no, mai hi ha vent favorable per qui no té un port de destí, però no sé si és una dita, això és una frase,
sí,
de Sèneca.
Sí, no, sí, home,
vale,
sí.
Vale, va, doncs vinga, aquesta, va.
Sí, no?
Sí.
La colem. Tots, entre tots els que participeu i ens digueu algun dit o refrany relacionat amb el mar, com deies tu, a les nostres xarxes socials, al FAR FM,
sí,
podreu guanyar un menú per a dues persones a l'hotel gastronòmic al Molí de l'Escala, que ja us dic jo que us enllebreu els dits. Oh. O sigui que participar... Doncs, Facebook i Twitter.
Vinga, doncs, Facebook i Twitter, ajudeu-nos a fer una recollida, una recopilació de frases i dites marineres. És el que ens proposem aquesta setmana, i entre totes que ens ajudeu, de tot el que rebem, sortegem aquest àpat on? Al Molí de l'Escala, eh?
A l'hotel gastronòmic al Molí de l'Escala, sí.
Que bo. El FAR
juguem
FM.
Juguem nosaltres.
Exacte, Didac. Jugueu. El FAR FM, vinga.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vols marxar amb el Volvo blau que ens hem comprat de segona mà? Agafar qualsevol carretera i deixar-te portar allà on et porti, allà on ell no ha anat mai, lluny dels camins que ja ha fet masses anys. Gemega el cotxe que ara ja de vell es torna a sentir desitjat. El seu destí seriós de rigorós blau fort que ara es comença a capgirar. Oblida contencions, vol que el premi a fons, vol embrutar-se amb pols i fang. Es deixa anar feliç sabent que tenim ja la seva fi a les nostres mans. Encara és elegant el nostre Volvo blau de segona mà. Potser el va lluir un alt executiu d'alguna multinacional, o va ser el cotxe d'un polític sempre amb xofer al volant. Segur que no ha explorat mai llocs inhòspits buscant un descampat on sota la foscor d'una refugi a l'amor més passional. Encara és elegant el nostre Volvo blau de segona mà. Encara és elegant el nostre Volvo blau de segona mà. Volvo blau de segona mà. és elegant. El nostre bolo blau de segona mà. Encara és elegant. El nostre bolo blau de segona mà. El nostre bolo de segona mà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.